Un minut per un quart de 12 del matí, és dilluns, per tant és moment de tertúlia esportiva. Avui amb en Raül Orgales, molt bon dia.
Bon dia.
També el control tècnic que tenim avui, avui ja no hi ha l'Adrià.
Ja no ve més l'Adrià, no.
Vaja,
però... No?
Ha acabat les seves pràctiques.
Sí, ha quedat com molt
d'agrair, hem d'estar molt agraïts a la seva feina i la seva tasca fins al dia de... d'avui, la setmana passada, però sí. Ja no vindrà més. Ja no tindrem entre nosaltres.
Que correcte. Sergi Alemany, molt bon dia.
Molt bon dia.
També tenim en comunicació Jesús Galindo, molt bon dia.
Bon dia.
I també ens acompanya en John Sindreu. John, bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estàs, nano? Feia dies que no parlàvem.
Sí, em sap greu. És cosa de la vida, que
sí.
Estàs ocupat.
Exacte, jo sé que té feina i fa coses.
O sigui, jo no ho hagués dit mai, mira, ves per on. En fi, anem directes al gra. Avui el Jesús el podem tenir un quart d'hora, més o menys. Per tant, si us sembla, comencem parlant avui del Barça i del, gran paper que va jugar Pedro amb un hat-trick. Deixa'm primer incendiar. John, què va passar amb el partit?
Home, no ho sé, tampoc va passar res que no estiguem veient molt aquesta temporada, no? L'equip no sap molt bé a què juga, però al final, mira, ho va salvar, en part, doncs, per talent individual.
Així de fàcil?
Ja està. Home, és que la veritat és que la Lliga Espanyola és una mica això, no? És a dir, al final, la majoria d'equips estan molt per sota del teu nivell i això et permet fins i tot remuntar un 2-0 en contra amb un equip contrari molt seriós i molt ben plantat. I en canvi el Barça, que realment no se li deia que tingués els mecanismes necessaris per saber molt bé què jugava, però en cert moment doncs es trenca el partit i a partir d'aquí doncs bé, aconsegueixes treure-ho endavant, però jo crec que això exportat a un altre context com l'europeu és molt complicat.
Hem d'anar aviat, com diu el John, jo crec, cap a una lliga europea ja, amb Manchesters, Milans, Juventus, Paris Saint-Germain i amb tots aquests equips, però vaja, el partit d'ahir a Getafe, John, tal com diu, imagino, després el Tata Martino, no? L'entenem com 15 minuts fatals i la resta del partit amb una clara superioritat de l'equip del Tata.
Sí, això és veritat. El Barça va tenir certs problemes essencials. Jo crec que el primer van ser a les bandes, especialment Dani Alves, va estar molt fluix. També és normal perquè torna de lesió, però en general es confirma la sensació de que jugar amb dos laterals ofensius és molt mala idea, per més de que doncs, a vegades les actuacions d'Adriano o de Montoya no ens han convençut del tot durant aquest any, però jo crec que al final, si tens a Jordi Alba en una banda, has d'equilibrar per l'altra. I ahir es va tornar a veure, i més enllà d'això, és veritat que bé, al mig del camp està tenint problemes, en general, durant l'any, i ahir doncs, va estar bé a la segona part, però no del tot a la primera, i a mi això de posar Cesc davant de centre em segueix sense convèncer gaire.
Jo crec que estic d'acord amb el John, amb que és molt important pel sistema d'aquest Barça recuperar les bandes, ja no només recuperar Jordi Alba, que és un jugador extraordinari i que torna i et torna al nivell al qual ho està fent, i Dani Alves, d'altra banda, jo crec que donem-li temps, porta gairebé 2 mesos d'inactivitat i ahir se'l va veure en moments del partit notant aquesta poc ritme de competició. Per altra banda, al mig del camp, com diu el John, a mi també és una mica l'aspecte que més em preocupa, primer de tot, l'interrogant de Cesc, si és que ha de jugar sempre, pel que sembla sí, amb el Tata Cesc és un fix i ara mateix i des que ha arribat al Barça, vaja, potser salvant els primers partits, no em sembla un jugador que estigui demostrant el que s'ha pagat per ell.
Estadísticament sí, però...
Sí, estadísticament sí, ara surten les estadístiques i té molt bons números, però vaja, ja ens entenem, em sembla, John. I Iniesta és un altre jugador que de moment encara no ha trobat el seu punt òptim per el nivell que ha de donar un crac com és ell, i per tant jo em pregunto, si tinguéssim Thiago al Barça i ara mateix poguéssim jugar partits com el de Getafe amb Busquets, Sergi Roberto, que és el futur del Barça i comença a ser ja el present, i Thiago al mig del camp, seria un mig del camp molt solvent i amb la màgia, a més, de Thiago.
Jesús, què en penses, això?
Pues mira, primer de tot, ja, començant pel Thiago, jo trobo que està molt bé el Bayer. Està molt bé el Bayer. Vull dir,
home, està bé, està bé, ho fa bé, eh?
Sí, però que ho faci bé ja, m'és igual. Vull dir, és un jugador que a mi em va demostrar que no estava identificat amb el Barça, perquè, a veure, a les primeres de canvi aprofitar per marxar sense haver tingut l'oportunitat que el Barça li donés la possibilitat de jugar, que jo crec que si s'hagués quedat hauria acabat jugant molts minuts aquesta temporada, però ell volia ser ja la gran estrella, un jugador que va amb aquest plan, a mi ja no em fa el pes, no em fa el pes,
molts,
reconeixent la seva qualitat, reconeixent la seva qualitat, partint d'aquí. Després, jo prefereixo del partit d'ahir fer una lectura més positiva.
Jesús, abans que entris en el partit, però quan haurem de pagar per recuperar Thiago després?
No crec que el recuperin, no crec que el recuperin, eh? No crec que el recuperin. Té un pare que és molt madridista, eh, em sembla.
Bé.
Abans acabarà el Madrid que tornar al Barça, jo crec.
Ves amb el partit, va.
No, vull dir que és un jugador que molta gent l'idolatritza futbolísticament, estic d'acord, que és un crac, però que el seu comportament, la seva forma de ser, el seu entorn, no ajuden gens. Jo no el veig, no és que no sigui perfil Barça, sinó que no el veig que ell tingui ganes de triomfar a Barça. Jo crec que si tingués l'oportunitat de triomfar a Madrid, se n'aniria abans, es decantaria amb les mateixes condicions que el Barça. Estic convençudíssim, eh?
Jo és que el veig compatible al mig del camp, el veig compatible amb Sergi Roberto, que és un, un factor...
Futbolísticament no el discuteixo. És la seva actitud, la seva forma de ser, el seu entorn.
Hem sentit el Jon abans
ja està bé
en el rerefons dir que aquesta actitud, Jesús, la tenen molts jugadors, no només Thiago. Jo crec que aquí potser alguns ja heu posat la creu a Thiago per marxar amb Guardiola.
És possible, sí, no pel fet de marxar amb Guardiola, eh? Jo crec que Guardiola, això és el Thiago, hauria acabat marxant, eh? Hauria acabat marxant. El seu pare ha fet molta pressió des de fa molt temps perquè marxés el Thiago del Barça, eh? Vull dir que això també s'ha de dir.
Vull dir,
si el Thiago hagués hagut una oferta seriosa del Madrid, el Thiago estaria ara al Madrid, eh? No ho dubteu, eh?
Ostres.
Segur.
Jo no ho veig clar, tampoc.
Jo estic claríssim al 100%. Jo m'equivoco, m'estrello, eh? Contra una paret. Però jo crec, coneixent el seu entorn i el seu de xonses, jo crec que sí.
Ma, jo recordo a Fàbregas flirtejant amb el Madrid, eh? Quan estava a l'Arsenal, sí, i el seu entorn, precisament, no està fet d'ultrasurs. És a dir...
No.
Jo crec que tots els jugadors aquí es cobren cap a casa.
Sí, però,
el cap
però,
és que estem acostumats que els que venen del Conte han de ser una mena d'ovelletes, no?
Ha,
i tots no, a callar...
Hi ha jugadors, a veure, el Cesc, que tampoc és que sigui un sant de la meva devoció total, però el Cesc és un jugador que ha filtrejat, sí, ha filtrejat perquè li interessava, pels seus propis interessos i així. Però és que jo estic convençut que el Thiago Alcántara ha filtrejat, però per veure si el Madrid picava i de veritat se n'anava. No per jugar amb el Barça, sinó per poder anar a Madrid. És una opinió, eh? Una opinió amb indicis, però una opinió.
A veure, estem parlant del Thiago, suprenent,
i de
Fàbregas, quan, òbviament, el protagonista de la jornada...
Era Pedro. Sí, aquí vaig.
A veure, som-hi.
Vaig al partit. Al partit. Jo em quedo amb la lectura positiva. Vull dir que el Barça no està bé, perquè no està bé aquesta temporada en general... No està bé. Faltant-li el Messi, faltant-li el Neymar, faltant-li el Valdés, que guanyi 2-5 al camp del Getafe, que no és un camp fàcil, no ens oblidem. Vull dir, fem la lectura positiva. Vull dir, aquest Barça, vamos, jo crec que va pel títol, a repetir títol, però amb un percentatge superalt, més que l'Atlètic de Madrid, que a mi l'Atlètic de Madrid no em fa tanta por com li fa a tothom.
Sí.
L'Atlètic de Madrid és un equip que està en aquests moments bé i així, però que no se'ls encostipa a Uriel Costa, perquè si se'ls encostipa, cap avall. I el Barça, en canvi, se'ls encostipat diversos jugadors que són indispensables, que tothom pensava, ostres, si ens falta aquest, que malament anirem, i va aguantant. Això demostra que hi ha un treball al darrere, que hi ha una plantilla sòlida, i que el Pedro, molt criticat per molta gent, que ahir ja sentia comentaris que era el moment de vendre l'ara que s'estava reivindicant, doncs no oblidem que és el màxim golejador del Barça aquesta temporada, per la lesió del Messi, evidentment, que sense ser titular porta 10 gols, i de que treu partits endavant. I llavors, vull dir, això valorem-ho. Valorem també que un Barça una mica de circumstàncies està donant el callo i està triomfant, i a mi això de que falta que no juguen igual el mateix sistema i així, que això ho hem parlat altres cops, a veure, el sistema pot canviar, pot no canviar, o que sigui, el que vull dir, aferrar-se a una forma de jugar quan no tens els jugadors amb les mateixes condicions que estaven en el moment que jugaven d'aquella forma, a veure, també siguem realistes, és molt maco el sistema de com jugava el Barça amb el Guardiola i així, però el Xavi no és el mateix, l'Iniesta no és el mateix,
però l'Iniesta que té 35 anys.
No té 35 anys. L'Iniesta encara se'l pot discutir, però el Xavi pot jugar dos partits sí.
Però llavors allò que diem, no, és que allò que havíem de fer és impossible, allò que fèiem abans, home, serà impossible, només
no,
el Xavi,
no,
tots els altres.
no dic que sigui impossible, però que té que haver-hi una transformació i que estem en un moment de pas, pues perquè hi ha jugadors que fallen i es tenen que buscar jugadors nous, relleus que vagin de jondre.
Val, però llavors no és un problema del sistema, és un problema que hi ha jugadors que ja no estan pel camp de
però mentre algú tens que fer i canviar una mica la forma de jugar i buscar noves alternatives que poden agradar més o menys, tampoc és dolent.
I això ho compraria una mica si fóssim, no ho sé, l'Espanyol o si fóssim el Valladolid, però és que no és veritat, és a dir, el Barça té recursos a part dissenyar un projecte i dur-lo per on li dona la gana, i a més ha tingut temps des de que ha marxat Guardiola i és el segon any, és a dir, jo crec que sí, això és veritat, però en parts...
Segon any que segueixen rebent crítiques, però amb una lliga guanyada i sobradament, i amb una que va a camí de tornar-se a guanyar.
Jo ho veig difícil.
Ho veig bastant possible, perquè l'Atlètic de Madrid acabarà petant, algun moment petarà. L'Atlètic de Madrid està visquent amb un núvol i està visquent per sobre de les seves possibilitats reals. Està visquent per sobre. I el Barça, en canvi, amb una situació més precària, amb moltes deficiències, amb moltes carències, està aguantant el tipus. Vull dir, això t'indica una mica per on poden anar les coses.
Ha parlat el Jesús d'Iniesta, avui sembla que si tot va bé hauria de renovar. Dels millors Iniesta per tu, Jesús?
Va jugar bastant bé.
De debò?
Per mi sí. Ahir Iniesta, Busquets al centre del camp van ser una mica els que van acabar-la remenant i així, després el Cesc i el Pedro al davant. Els altres van complir.
Crec que un dels millors de les últimes jornades el teníem a la banqueta, o dels que mereixeria, vaja, jugar. Tornem al tema d'abans de Thiago, amb Marc Bartra, que no acaba de tenir la continuïtat que potser s'ha guanyat, vaja, al meu entendre. Mascherano va anar de menys a més, no li atorguem finalment un mal partit, però vaja, ja sabem com va començar la tarda, ahir pel Barça a Getafe. Pel que fa Pedro, així sí, si torna a ser el Pedro que aconsegueix marcar, no només marcar, sinó treballar i estar físicament en un bon lloc, en una condició òptima per ser aquell Pedro que és capaç d'amargar la sortida de la pilota dels rivals, fantàstic. I per mi, un altre aspecte molt important del partit d'ahir, a banda de la remuntada, de la victòria, la targeta groga força Sergi Busquets, que farà que no hagi de jugar amb l'Elx el dia 5 de gener a l'estadi, si no m'equivoco tornem a jugar a la tarda, i anirà net pel Calderón.
Exacte. I el Sergi Busquets és un dels jugadors que és molt indispensable també pel Barça, eh? Parlem de Neymar, Messi i així, però el Sergi Busquets que no falti, tampoc.
Jo crec que si algú va ser millor ahir, i ara m'ha vingut a la memòria precisament fent aquesta anàlisi, és Sergio Busquets, un cop més.
Sí, sí. Ja ho he dit, que és un... A veure, a mi l'Iniesta em va agradar la segona part de la segona fase del partit, diguem-ne, dels dos partits que va fer el Barça, però el Sergi Busquets és que és tots els partits. El Sergi Busquets, tu analitzes, tu agafessis un anàlisi del Sergi Busquets partit a partit, sigui bo partit, sigui dolent el partit, sigui com sigui, veus la feina que ha fet i vamos, mereix un monument. Vull dir, mereix que un dia al Camp Nou li facin una estàtua al Sergi Busquets, perquè el que treballa aquest tio i el que fa és un dels millors jugadors que té el Barça i dels... No dic menys valorat, perquè tothom el valorem, però no el destaca ningú.
Crec que això ningú discutim, Jesús. I Alexis, sense fer gol, és menys Alexis?
És menys Alexis. A veure, és que l'Alexis, per mi, ja sabeu el que penso d'ell, és una mica explosiu, el que ha fet se l'ha de reconèixer que ho ha fet bé, però clar, a mi el que li falta a l'Alexis és la continuïtat. La continuïtat no d'oportunitats, perquè aquesta la té, sinó del seu joc. I l'Alexis és un jugador que té tres partits molt bons i després et desapareix.
Déu-n'hi-do. Vaja, doncs una...
Jo crec que no esteu d'acord amb mi avui, eh?
No, jo no acabo d'estar-hi, però...
Jo crec, Sergio, que avui tenim el John bastant, bastant callat, no? Que sí, potser sí, ha de saber que pot expressar l'opinió, eh?
Ara quan pengi jo ja m'aixecareu.
No.
Que pot dir el que pensa de cadascun dels jugadors.
Jo no vaig veure tan bon partit d'Iniesta, honestament. De fet, l'he vist una inicia temporada
fatal. No dic que sigui el millor, eh? Dic que dels que estaven més bé. Més
jo crec que és el que va recuperar-se clarament a la segona part. Però la primera va ser de les pitjors primeres parts.
No, ja et dic que la segona fase del partit.
Sí, i després he de dir que jo no sóc sospitós, perquè sóc el fan número 1 de Sergi Roberto, però no em va convèncer ahir. Vaig trobar que primer li veig por a fer jugada individual, que no ho entenc, perquè és un jugador que la té, i segon...
Temps al temps, John.
Sí, és evident que és molt complicat perquè és el primer partit, però tot i que posicionalment és un jugador que sempre entén el joc, i això és fantàstic, bé, li hauríem de demanar una mica més, perquè estem en un Barça que no dona moltes oportunitats i la que tens l'hauries d'agafar com ha fet Bartra.
Crec, Sergio, que el Jesús ha d'abandonar sí. aquesta hora la tertúlia. Exacte. Des de la redacció Mundo Deportivo. Només volia preguntar-li, Carles Puyol, la informació que publicava o que avançava el Mundo Deportivo la setmana passada al respecte, què en podem dir d'aquesta retirada? Recordem que té 35 anys Carles Puyol ara mateix, ell sempre ha dit, s'ha mostrat amb aquesta ambició de retirar-se als 40, però si el genoll dret no evoluciona com ell voldria...
Jo crec que és una persona que és bastant intel·ligent i que si veu que no pot, com està passant ara, es retirarà.
Seria retirada o seria Major League Soccer?
Jo crec que no, jo crec que es retiraria. Crec que penso en aquest moment. Vull dir, si veu que no pot donar tot el que sap donar ell quan està al camp, perquè és un jugador que ho dona tot, i veu que no pot donar-ho, és bastant intel·ligent i es retiraria por todo lo alto i bé, vull dir, jo crec que sí.
Doncs a veure si l'equip li dona títols aquesta temporada.
A veure.
Un bon comiat. Jesús, moltíssimes gràcies per ser nosaltres avui, i escolta, que ja no parlarem més fins l'any que ve, em sembla.
Perfecte.
Per tant, que vagi molt bé aquest cap d'any i molt bones festes.
Igualment.
Bones festes, bones Jesús.
Adéu-siau, bones festes. Adéu.
En fi, jo crec que el Barça el tenim avui ben cobert ja, eh? Hi ha molta teca, d'acord, però no hem d'oblidar que aquí no tots som culers. També van jugar els pericurs. Raül, 4-2, bé, no?
Sí.
Content?
Sí. Es va guanyar. Vull dir que, bé, content, també es va guanyar el... que era obligat guanyar
el
partit de la Copa del Rei contra el Jaén.
2-0.
Sobretot la sensació de l'equip és el que jo reivindicava en aquell tipus de partit, que és demostrar quin és l'equip de més categoria. Exacte. I es va demostrar, es va guanyar tranquil·lament, 2-0, i a seguir avançant a la competició de la Copa del Rei. Clarament contra el Corcón, que jo crec que el plantejament ha de ser el mateix, el fet d'anar a per totes en aquesta competició, i més quan tens un emparellament contra el Corcón. Pot haver el Corconazo, però jo crec que després de l'entrebanc amb el Jaén, Aguirre, si més no, sembla que va dur a la Copa. I dic això, sembla que va dur perquè vam veure que va fer un canvi i... que va ser molt, molt comentat i molt, molt, molt parlat, fins i tot discutit, que va ser el canvi de la porteria, donant titularitat una altra cop a Quico Casilla a últim moment, quan tothom donava per fet que jugaria Germán Parreño. Bé, això, pots fer moltes anàlisis sobre això, però pots pensar que una guerra forta amb la Copa, que s'ho pren com una competició molt seriosa, l'altra també és l'anàlisi de no confio en Germán Parreño, acabo de destrossar el segon porter de l'Espanyol, perquè si Quico Casilla, Déu no ho vulgui, es posa malalt, és com un autònom, Quico Casilla, saps? És com un autònom, un autòmata, màquina, que està allà sí o sí, no falla mai, el dia que falli, vaja, no sé fins a quin punt Javier Aguirre confia ara mateix en Germán Parreño, perquè es va veure que va fer un canvi molt, molt, molt dràstic i molt, molt dur en aquell partit. Parlant del diumenge, bé, la sensació era, a partir del minut 5 que l'Espanyol aconsegueix el primer gol de penal, sabíem perfectament quina seria la tònica del partit, Valladolid que les aniria a buscar, Valladolid que tindria possessió, però vaja, l'Espanyol molt ben ordenadet en defensa, bon mig del camp intentant robar pilotes i sortint a la contra, i d'aquí van sortir els 4 gols. Molt bon partit d'Àlex Fernández, que de fet l'afició ho va reclamar i ho va reivindicar amb majúscules, la titularitat d'aquest jugador, però jo crec que aquí se li planteja un problema a Aguirre, que a més ell mateix va ironitzar la
roda de premsa. Divertida la roda de premsa, amb Cantarella inclosa.
Sí, senyor, sí, senyor. I, en part té raó, o sigui, Javier Aguirre, perquè ell té un esquema tàctic, i si ha de jugar amb aquest esquema tàctic, és difícil encabir a l'Àlex Fernández davant de jugadors com David López, que està fent una campanya impressionant, i Víctor Sánchez, que ja, evidentment, ja el coneixem i sabem quina és la seva qualitat. Complicat, no sé, ho comentava amb el John, que també va tenir l'oportunitat de venir i acompanyar-me sí. en el partit d'Espanyol-Valladolid.
Sí, vaig anar a matxar amb el Raúl Orgales, sí, sí.
Jo el vaig veure per la tele.
Va gaudir bastant, s'ha de dir, el John.
No sé sí, si veure, no, no, però, no és... No
ajudes, una mica ajudes?
Veure, no és el joc estètic que molt reclamen, no reclamarien, però és veritat que Aguirre és un tècnic que se'l veu molt pragmàtic, és a dir... ell sap perfectament no extralimitar-se mai i no fer un pas en fals. Llavors això, jo crec que l'equip, i s'està demostrant, li va molt bé, perquè ahir, després d'avançar-se de penal, el primer gol, bé, es podia reclamar estant en el propi camp anar a buscar el rival, i el Valladolid és un equip que la sap tocar. Mm-hmm. I en canvi el que va fer Guirre amb molta intel·ligència és deixar que s'estavellessin contra el mur de l'Espanyol.
Exacte.
I el resultat va ser un 4-0 que després doncs es va
sí, es va maquillar una miqueta per part del Valladolid perquè diguéssim que l'equip, i això Javier Guirre ho va dir, que estava una mica enfadat en aquest punt de l'equip, que un cop guanyat 4-0 tens el partit evidentment coll avall i deixes, bueno, relaxes una miqueta, apareix el gol de Javier Guirre, doncs mira, maquilla una mica el resultat, i després un gol de falta, que bé, veus que és l'actitud dels jugadors que ja ho tenen dat i beneït.
Són els típics gols que no agraden mai al porter, que fins aleshores té la porteria a zero.
Sí, no agraden al porter, no agraden a l'afició, tampoc.
Tampoc a l'afició i tampoc a l'entrenador, exacte, per bé que es guanya el partit. I en línia general jo crec que és un partit exacte que l'Espanyol mata l'equip visitant, en aquest cas el Valladolid, amb el segon gol, perquè just en aquells moments els de Pucela és quan més estaven topant, això sí, amb la defensa de l'Espanyol.
Exacte,
i...
però topàvem amb la defensa de l'Espanyol. De fet, sí, a la primera part van tenir una ocasió,
exacte,
de gol clares.
Exacte, no arriba a materialitzar en ocasions de gol, totalment merescuda la victòria.
I a la segona meitat en van tenir tres, els dos gols, la falta, el gol de cap de Javier Guerra i una també jugada aïllada. Vull dir que opcions clares a l'Avidolín no em va tenir davant de l'Espanyol.
Sí.
Jo no vaig, com a aficionat, no vaig patir en excés en aquell partit. Jo el vaig veure bastant plàcid i bastant seriós, menys el tram final, que sí que és veritat que van a baixar una mica la intensitat.
Però és cert que jo crec que, tot i que l'Espanyol és un equip seriós i té una plantilla fluixa, crec que podria veure un punt més d'evolució, és a dir, es podria, per exemple, passar un 4-3-3 amb els tres jugadors que hem comentat al mig camp, ja que les bandes, diguem, no són jugadors que treballen molt, jo crec que es podia compensar, són jugadors que segueixen sempre la seva parella i, per tant, crec que pots apostar per aquest mig del camp una mica més creatiu i, si no, com a mínim, apostar per alguna banda amb una mica més de qualitat que faci que els extrems no només estiguin per donar amplada, sinó també doncs, per intervenir en el joc.
De fet, en aquest esquema tàctic que tu planteges i podem dibuixar virtualment amb Àlex Fernández, Víctor Sánchez i David López, jo canviaria també els extrems. Els extrems acostumen a jugar a Simao i Estuani a les bandes, precisament per això que diu el Llom, per obrir el camp, però no són uns extrems que desbordin. De fet, Estuani és un home de gol, el que passa és que està reubicat en aquesta posició. Jo jugaria clarament amb Tiavi i Lanzarote i a l'altra banda amb Pizzi. Sabem que Pizzi no està fent la millor campanya des de que el coneixem. De fet, la temporada anterior va estar al Deportivo i va demostrar la seva qualitat. Sembla que està una mica bloquejat, però vaja, jo apostaria més per aquest tipus de jugadors que crec que tenen més arribada i més manera de desbordar per banda que no pas a Estuani i Simao com a fixes.
El que no sé, el que no he pogut seguir és l'abast de la lesió, si n'hi ha o no, de David López.
Molt bona. No ho sé, quantes setmanes estarà baixa. Realment és una
però
cosa
sí
que
va haver de ser substituït als minuts finals.
De fet, en la substitució també volia mirar, referent a això, després ara investigaré una miqueta, o si pots investigar tu, actualitza'm, Sergio.
Jo ho vaig fent.
Sí, actualitza'ns. De fet, ja va haver una anècdota.
Vinga.
Que jo crec, perquè vaig gaudir unes localitats just darrere de la porteria de la banqueta de Javier Aguirre, i vaig veure un moment del canvi de David López, que estava lesionat, es reclamava el canvi, Javier Aguirre es posava nerviós cridant al seu jugador que vingués ja ràpidament per fer el canvi.
Hi havia Raúl Rodríguez en aquells moments escalfant.
Exacte, però
no va ser el canvi.
Jo crec, o sigui, Javier Aguirre crec, em va donar la sensació que estava cridant a Àlex Fernández, però no venia, no entenc el motiu, potser no acabava d'entendre que el senyalaven amb ell o estava molt sentat a la seva preparació prèvia abans de sortir, de saltar al terreny de joc, però va passar, va succeir això, va sortir Raúl Rodríguez i la grada es va indignar una miqueta. Vaja, no sé fins a quin punt també això pues, cada condició, es dius, tens un jugador lesionat que no podia anar pel camp. De fet
el va fer aguantar dins del camp.
Clar, però tampoc...
Aguirre.
Sí, sí, però és que també es va veure, en el moment que li va arribar una pilota i ni control ni res, la va xutar directament per dir que és que no puc fer res, que canviem ja directament, i va, jo crec que va agafar el jugador que possiblement l'hagués fet sortir més tard, però va tenir que fer el moviment aquest ràpid.
En aquells moments, probablement el que no agrada mai a les aficions, però el més eficaç i el millor per l'equip i pels interessos és deixar-se caure a terra, esperar l'assistència... i tens temps de preparar aquest canvi que Aguirre volia fer tot a punta amb Àlex Fernández i que va haver de fer amb Raúl Rodríguez. A veure si el Blanquiblau o el web de l'Espanyol ens diuen si hi ha abast de la lesió o no del jugador.
A veure, estem esperant que Sergio Morales ens actualitzi, però
no, potser no hi ha comunicat Google, mèdic.
Igual està buscant els doodles de Gibraltar i Qatar.
Això ho fa més alemany,
sisplau,
eh?
Sisplau, centrem-nos.
Això ho fa més l'alemany. Però vaja, aquí no hi ha, de primeres ja dic que no apareix ni al web de l'Espanyol, què passa amb el David López.
Una lesió sense importància.
Sí, coses d'aquestes fàcils. Però vaja, escolta, no hi ha absolutament res. En fi, jo mentre ho vaig buscant, però deixa'm obrir altres temes, perquè ens queda poc temps i hauríem d'anar acabant. Per una banda, l'Atlético ja ho hem comentat, el Jesús diu que no creu que aguanti el pistó.
Jo sí.
Jo crec que sí, també. John?
No ho sé. Està per veure. És complicat. Jo crec que dependrà de l'esdeveniment de cada competició. És a dir, jo crec que sí que aguantarà el pistó, però està per veure en quantes competicions podrà aguantar el pistó. Crec que la Copa la tiren, això ho tinc bastant clar, i crec que la Champions els importa especialment, perquè en poques oportunitats un equip així la pot guanyar i ells poden guanyar-la, perquè és un equip especialment letal, crec, a eliminatòries. I clar, tenen això sobre la taula, llavors segons com sigui l'esdevenir d'aquesta Champions League els hi veig més o menys opcions a la Lliga, però sí, me'l crec.
Vale,
com a equip me'l crec fins al final.
Parlem de les competicions, que has dit com han esdevindran i com es veuran les competicions. Jo crec que també el Barça s'haurà d'analitzar molt bé, perquè crea certa incertesa aquest equip com juga. Es va veure al camp del Getafe aquests 15 minuts primers que van ser una mica desastrosos. Jo crec que el 2014 serà un punt clau, perquè tornes, arrenques l'any precisament visitant el Vicente Calderón, i després ja et vindrà la competició europea amb el Manchester City. Vaja, veurem com reacciona també l'equip del Tata Martino, i com afronta aquestes competicions. No només és l'Atlético crec que heu d'esperar que si punxa o no punxa, perquè jo realment el veig molt fort. Sí que és veritat que escolliran evidentment una de les competicions o dos de les tres competicions que ara mateix estan disputant, però s'ha de mirar també amb lupa què farà i com reaccionarà l'equip de Martino.
Veurem. I d'altra banda, l'altre equip de Madrid, el Real Madrid, va tenir un partit ahir d'aquells que se li podia haver posat coll amunt i finalment, com fa sempre el Madrid a l'últim moment i contra tot pronòstic, va aconseguir marcar un gol, Jesse.
De fet, des de Madrid, és boníssim, els titulars que surten dels diaris de madrilenys, és ha nacido una estrella, ha nacido Jesse, saps? Com si... Boníssim. I també parlen de l'espíritu de Jesse. Ja hem
abordat
l'espíritu de Juanito i és ja l'espíritu de Jesse.
Endavant.
Sí, recordem que Madrid són especialistes en coronar jugadors del planter que després desapareixen en circumstàncies misterioses, per tant...
Sí. I acabaran al Getafe.
Exacte. Sí. Jo, el Getafe o equips de segona línia de la Bundesliga, també se'ls dona bé això.
Només deixeu-me dir, aquest gol de Jesse que dona la victòria al Madrid, de Jesse, disculpa la
Jesús,
pronúncia.
Home, és que és importantíssim.
Jo no estic tan d'acord amb que sigui un error del porter del València, Guaita, sinó que dono mèrit també al davanter del Real Madrid, crec, vaja.
Jo també.
És el meu parer, la meva opinió personal.
Jo crec que a priori
potser busquem Guaita... l'excusa, des d'alguns mitjans es busca de la derrota del València en aquest cas, és a dir, dels 3 punts del Madrid, gràcies a una errada del porter del València. Jo crec que és un molt bon encert, un molt bon xut de Jesse ajustat al pal, i vaja, jo almenys exculpo Guaita d'aquest tercer gol del Madrid.
Tampoc és tan ajustat al pal, simplement jo crec que la jugada del gol a priori el que s'espera és la centrada, i White esperava aquesta centrada, Gessé ho fa molt bé, Gessé xuta i clar, l'agafa una mica a contrapeu i reacciona pues, tard, ha arribat ara a la pilota.
Que, exacte, sabem com pel cur és del porter, però hi ha situacions i situacions.
Sí, a mi,
mirem també el primer gol del Getafe, perdona, Joan, aquí també podríem criticar, i aquí sí que ho faig potser una mica més Pinto, per quedar-se enganxat al pal, en aquest cas sí, però a la línia Escudero el que fa és acabar rebentant la pilota i fent l'1-0 pel Getafe.
Cert, sí, sí, això és veritat. Demostrant també que la famosa defensa a l'home, allò que es deia, no?, que amb la defensa en zona sempre acabaries encaixant gols a pilota parada, i amb la defensa a l'home, no?, això tot fantàstic, perquè posa Mascherano contra Colunga i allò va meravellosament, doncs no. És a dir, cada sistema té els seus problemes i aquí es va tornar a demostrar.
Un últim punt, aquest en clau Premier League, i ara tenim una petita sorpresa abans de res, però bé, anem un moment al gra. John, tu que vius la resta de l'any, ara estàs aquí a casa, com els turrons, que tornes per...
Sí, acabo de tornar.
Com el Mentro, com sí, el Mentro, doncs
torna. Com la propaganda, Raül.
Sí, home, sí, tard o d'hora ens pagaran alguna cosa, o ens enviaran un paquet del...
Aquesta teoria teva no m'agrada,
A mi sí, tio.
John, hi ha rumors, o certeses, millor dit, que diuen que el Tottenham va per Van Gaal.
Seria una gran notícia,
Sí? Tu ho veuries bé o què? T'agradaria veure Van Gaal allà al Tottenham?
No, m'agradaria veure Van Gaal a les rodes de premsa. Després, el que faci, ja m'és igual.
Seria força divertit.
Sí, a veure, fer-ho pitjor que el que ho ha fet Villas-Boas seria complicat també, és veritat. Com
podria anar jo també, pensa-ho.
No, sí. Fer el que n'ha fet, no el que ha fet allà, dir, per posar un 4-2-3-1 sobre el camp i anar a dormir, això ho pot fer qualsevol. També s'ha de dir que es comenta a Anglaterra que hi ha hagut problemes entre l'entrenador i la directiva des de bon principi. És a dir, per exemple, recordarem el fitxatge del jugador argentí Eric Lamela per, si no m'equivoco, 30 milions de lliures que va fer el Tottenham amb els diners de Gareth Bale, el va fitxar de la Roma. És un jugador que es veu que l'entrenador no el volia per res. I, de fet, clar, aquí hi ha un conflicte perquè l'entrenador no el posa i la directiva vol que el posi, un fet que tampoc seria novedor al futbol, però la realitat és que aquest jugador de moment no havia donat cap rendiment. És a dir, aquí hi ha una sèrie de problemes de projecte que potser no se solucionen només canviant l'entrenador. Estem per veure... Home, com a mínim Van Gaal el caràcter el té, per imposar el que ell vol. Això no hi ha dubte.
Anem acabant aquesta tertúlia. Abans, però, deixa'm fer un apunt, sobretot va per tu això, Raül, L'Espanyol està a 6 punts de la Champions, d'Europa.
Ja,
ja estava jo somiant
atenció.
Aquí,
Espera, deixa'm-ho fer bé, això. Paren les rotatives! Nos vamos a Europa! Què dius, home, per favor?
Estàs content o què?
No.
6 punts,
Això és una tonteria com una catedral.
Home, és la dada, Abans Joan ens portava les del Cesc.
Aquesta tarda la tindrem, jo crec, si va així la Lliga de l'Espanyol, cada 2x3, perquè ben aviat, què?
Que tens un regal, ostres, Raül.
No, Raül, aquest
soroll amb la bossa.
Aquest sí, present és de l'equip del programa, exacte, perquè l'Espanyol, com diu ara el Sergio, acaba l'any, arriba a les festes navarenques a 6 punts d'Europa. Per tant, Raül, aquest regal és teu. Després els oïdors veuran aquest regal, però podem explicar què és ja, no, Raül?
Sí, és una pilota de futbol de l'Espanyol.
Corporativa, de l'Espanyol.
Sí, corporativa, m'agrada el concepte pilota corporativa.
Uns tocs aquí, Raül, podem fer una demostració o no?
Sí, si vols fem un vídeo, un petit vídeo, i el pengem
a la xarxa.
El pengem a la xarxa o al blog,
Nois, que ens allarguem
moltíssimes gràcies, no m'esperava pas això.
Raül,
a Mercè de què, això? De l'Espanyol està a punt d'entrar a Champions,
som
no?
Així, sí.
Ah, fantàstic.
És un regal absolutament gratuït i sense sentit, no?
és a dir, absurd.
De fet, el regal ve embolicat amb l'embolcall de la caixa. Jo crec que era... anem a gastar els punts de la caixa aquesta en guany.
Això sí que és corporatiu.
I vinga.
Però no hi ha senyal d'amistat més gran que gastar-se els punts de la caixa amb un altre, Això...
Sí, sí. Mira, ja tinc la planxa, l'assecador i la torradora, que em falta? Ostres, la pilota d'Espanyol.
Jo tenia un aspirador d'aquells portàtil, que passes amb la mà, no funcionen,
Dono fe, jo tenia un d'aquests.
John, Raül, moltíssimes gràcies. També, Sergi, a tu, moltíssimes gràcies.
Bones festes, John.
Exacte. John, bones festes.
Merci, igualment a tothom i a tots els oients.
Adéu.